like show business.
11 i 8 minuts del matí. Jo crec que si algú no li fa somriure aquesta sintonia, malament. I Eduard Gené, molt bé.
Home, és una sintonia que es nota amb ganes de fer aixecar la gent, de fer ballar la gent, de fer, com dius tu molt bé, somriure la gent, que ens convé i molt.
L'Eduard ja...
Aquesta és la veritat.
El Raül ja s'ha aixecat, eh?
El Raül ja s'ha aixecat. Ah, sí, sí, m'agrada, sí senyor. Per què no? Per què no? Hi ha tantes coses que no ens donen ànims per seguir aixecant-nos de cada matí que una mica d'aquesta música ens va bé.
I tant, ja ho pots fer.
Aquesta setmana tenim moltes coses en sí. El cap de setmana d'aquesta ciutat, eh?
Totalment.
Tenim molt teatre, i tenim música també, i la veritat és que podríem comentar-ho i ho farem a més amb gent que està directament implicada amb el tema.
Com cal.
Hi ha una obra que es fa el dissabte al Teatre Auditori, que és Smiley, que no tenim aquí a ningú que pugui parlar, i en parlem nosaltres, que és en Guillem Clua, que és una obra d'amor. És una història d'amor, en aquest cas història d'amor entre dos homes, cosa que en aquest moment doncs ja és bastant habitual, si no hi ha cap problema, i no presenta cap més diferència, podríem dir, en que els problemes que tenen els enamorats sempre són els mateixos, siguin de quin sexe siguin.
Exacte, és buscar aquesta normalitat al final, que cada cop la tenim molt més assumida en aquesta societat, que a vegades és una mica complicada, però mira...
Esperem-ho, perquè a vegades hi ha un tipus de reaccions, i aquí en tenim a prop, en aquesta ciutat, que no, més val no tornar-hi.
Molt bé, doncs
en qualsevol cas, hem comentat aquesta que fan el dissabte, com dic, al Teatre Auditori, a les 9 de la nit, i el divendres tenim una altra obra de teatre molt interessant, també de petit format, que és Afterplay.
Afterplay
és una història feta a partir d'uns personatges de Chekhov. Sí. No és una obra de Chekhov, és una obra d'en Brian Friel, però, en canvi, parteix de dos personatges de Chekhov, l'Andrei de les Tres Germanes i la Sònia d'Oncle Vanya. I per poder parlar d'aquesta obra, tenim amb nosaltres
la Fina
Rius.
Algú que ens ho pot dir. De moment tenim la Fina Rius. Fina, molt bon dia.
Hola, què tal?
I ara estem contactant amb el Toni.
Amb el Toni. Sevilla,
en un momentet, el tindrem també amb nosaltres.
Fina,
perfecte. Hola,
bon dia.
Què tal?
Bon dia. Està sonant una música.
Sí.
És un impronto del Scriabin. Que jo quasi m'imagino que Chekhov, en el seu moment, potser quan estava escrivint alguna de les seves obres, escoltava o havia escoltat en un concert aquesta música que estem escoltant. Bé, la Fina Rius havia estat a Sant Cugat, jo la recordo amb un espectacle que es deia Amor Hermètic, que era sobre poemes d'Espriu. Tu vas fer un espectacle abans Any Espriu.
Abans, sí.
Que era extraordinari. Jo vaig quedar molt entusiasmat amb aquest espectacle. I ara m'agradaria que ens parlessis una mica del teu personatge, de Sònia, perquè clar, Sònia, la Sònia d'Oncle Vanya, és una persona a la que les coses no li surten bé.
No. La Sònia, una mica com l'Andrei, són aquests personatges perdedors, ningunejats en la vida, que a més s'hi conformen, no? És com veiem, doncs, tal com acaba l'Oncle Vanya, la Sònia diu... Treballarem amb l'oncle, treballarem i potser el dia que ens morim descansarem. Però aquí la gràcia ha sigut que Brian Friel ha triat precisament aquests dos personatges. És com un homenatge als secundaris, no?, per dir-ho d'una manera. I aquests dos perdedors i els ha fet retrobar i els ha donat com una altra oportunitat. I això és fantàstic. I això ens passa a la vida mateixa. Vull dir que de cop i volta doncs, tenim les segones oportunitats i què ens passa? Agafem aquest tren, no l'agafem? I una mica l'obra gira al voltant d'això, no?
De totes maneres, el Chekhov, podríem dir que té una verdadera galeria de perdedors.
totalment, sí. Sempre s'enamoren del que no s'han d'enamorar, sempre estan esperant que els hi passi alguna cosa, però alhora no fan res. O sigui, una mica aquest és aquest món paràsit chekhovià, no? I, en certa manera, el Brian Friel, com que és tan coneixedor, perquè ell ha traduït moltes obres de Chekhov i és un admirador, ell diu, no? Diu, jo sóc com el padrí d'aquesta obra. Jo ho vull respectar absolutament al món chekhovià. Llavors, realment, tu estàs veient aquesta obra i tens tota la sensació que estàs veient un Chekhov.
Perquè aquesta trobada que es produeix és una trobada totalment circumstancial, fortuïta.
Sí.
Ells no es coneixen, òbviament.
No. Ells els fa retrobar precisament en uns anys molt, molt convulsos a la Rússia, perquè, és clar, hi ha hagut ja la Revolució Russa l'any 17, això representa que és a primers dels 20, la Guerra Civil, la fam, o sigui, van ser uns anys molt, molt forts per Rússia. Però ell es centra més en la relació dels dos personatges que no pas en l'entorn social, però vull dir que sí que realment ja el que és la classe social serista i tot això ja ha desaparegut, no? I ells intenten sobreviure en aquestes circumstàncies.
De tota manera, hem de dir que Chekhov presenta aquests personatges marginats, perdedors, però sempre hi ha una espècie de fons, un final del túnel que es veu allà com una cosa que pot modificar, que pot canviar, que pot ser diferent, que pot ser millor.
Sí, sempre hi ha l'esperança en els personatges i llavors sempre hi ha la possibilitat. Després és si tu l'aprofites o no l'aprofites, que és depèn de la teva càrrega. O sigui, moltes vegades portes una motxilla de la vida o portes una càrrega que precisament per culpa d'aquest passat a vegades no et deixa veure el futur, saps? O no et deixa aprofitar aquestes oportunitats. Una mica aquest és el dilema, no?, entre d'aquests personatges, la seva evolució, no? Alhora volia dir-te també que és com molt modern, perquè, o sigui, què li passa a la Sònia? La Sònia s'ha quedat davant de la finca i davant de les terres i de... Clar, el pare a la llarga es mor, l'oncle Vània també es mor, s'ha quedat ella sola i ella precisament va a Moscou. Per què? Perquè té uns problemes de bancaris, de crèdits, de... O sigui, és una desnonada, que podríem dir en aquest moment, perquè precisament el seu problema ara és aquest, no?, que té que mantenir aquesta finca i no sap com
fer-ho.
O sigui, els crèdits, els tot, diguéssim, l'ofeguen i és el seu problema, no?, també a nivell social, o sigui, el que ella està portant ara, la càrrega que està portant ara, i això, doncs, l'afecta molt. A part de la solitud, evidentment, que és molt important en com un se sent un mateix, no?, quan té aquests problemes i està acompanyat o està sol, és tan diferent.
Heu fet aquesta obra una curta temporada al Lliure.
Sí, ja vàrem estar... Aquesta obra ja la vàrem estrenar a Terrassa el mes de març, al Teatre Alegria. Vàrem fer 6 setmanes a la Sala Atrium de Barcelona i també ja vam fer algun bolo en el seu moment, en el primer semestre, i ens va anar molt bé. A més, vam tenir unes crítiques fantàstiques, a més que ens han nominat com a millor espectacle als Premis Butaca, que serà la gala la setmana que ve, i també a millor actriu. O sigui que estem molt contents del resultat i molt satisfets, no? Llavors, precisament, arrel d'això ens ha sortit aquesta gira que estem fent per Catalunya i el Lliure ens va brindar poder tornar a ensenyar-la a Barcelona i hem estat 3 setmanes a l'Espai Lliure del Teatre Lliure.
I la reacció del públic?
Doncs no, molt bé, vull dir-te que a més més crítics que han vingut i han tingut molt més bones crítiques i el públic doncs també molt bé, tothom que ha vingut doncs ha sortit encantat, o sigui, no estem molt satisfets, la veritat, tant l'Imma Colomer com jo, perquè també val a dir que això va ser un projecte de l'Imma i meu, ja fa any i mig que teníem aquesta obra i vam pensar, volíem fer alguna cosa totes dues, ella també tenia ganes de dirigir i doncs és una obra que no necessita massa escenografia, al contrari, o sigui, és una obra de text, és una obra que amb poca cosa i amb una bona ambientació, que és el que hem fet nosaltres, amb una banda sonora del Damien Basem, amb unes llums de l'Enric planes i una escenografia, unes taules de marbre, perquè vol ser un cafè, però més aviat és un espai on hi posem, on hi dibuixem i creem un ambient, no? Més que fer tot un decorat, clar, coses que... doncs que econòmicament també ens vagi bé per fer-ho, no?
No, s'entén. I a més, de totes maneres, ja penso que hi ha un teatre, i tu ho has fet bastant, on el que compta realment és la paraula.
sí.
En comptes la paraula, i per tant, exacte, és un teatre de text, i aquí el que compta és aquesta, inclús aquesta proximitat amb el públic, que d'aquesta manera pot apreciar d'una altra manera, i aquella vivència directa, allò de la pell, no?, que es produeix entre el que està actuant i el que ho està veient.
Sí.
Suposo que és una mica el que vosaltres també busqueu.
Sí, buscàvem teatre, i sobretot un teatre molt autèntic, on les emocions es vegin i es puguin palpar. O sigui, el públic, aquesta obra l'hem feta també en teatres grans, l'hem fet al Bertrina de Reus, o sigui, també funciona perfectament, però quan té aquesta proximitat que realment veus com aixeques, o sigui, ja quasi estem en el cine, no?, en el primer pla, que ja veus com se li aixeca la cella o aquella mirada, que pots apreciar tot això, clar, el públic s'hi sent molt més a dins, no?, de la història, i s'hi troba molt més atrapat. I això s'agraeix molt. A més, ha de ser molt autèntic, perquè aquí, si amb aquesta proximitat, sí que no pots enganyar gens, no? I és una obra com tot el teatre, vull dir-te, és una obra de donar i rebre. Quan tu estàs actuant, tu el públic el sents, i l'energia, doncs, és el que t'està donant a tu per tornar-li, no? O sigui que és una comunicació constant, i aquí està l'atenció, no? I aquí està el fil que fa que no es trenqui. I amb aquesta obra, doncs, això ho notem molt, perquè a més, vull dir-te, hi ha un silenci i una atenció, tothom queda molt, molt atrapat, i una hora i 10 minuts, vull dir que no és una obra llarga, és una obra corteta.
Però... Escolta'm, a vegades jo tinc la sensació de que hi ha algunes coses que s'allarguen sense cap mena de sentit, vull dir,
sí,
el temps,
sí.
la mesura del
allò
temps...
Allò que diuen, no, bo i curt, millor, no?
Exactament, la mesura del temps també és molt important. Teníem ganes de poder parlar també amb en Toni, però diuen que no és possible, i aleshores, si em permets i no et sap greu, m'agradaria que tu ens parlessis una mica del paper d'en Toni, de l'Andrei, del personatge de l'Andrei.
Doncs sí, no, l'Andrei, com recordeu, a les tres germanes, precisament era un desastre, no? O sigui, es va anar a enamorar de la Natasha, que ella encara continua, pensant en la Natasha, es va anar a enamorar, i aquesta noia que va venir ho va canviar tot, perquè si recordeu, al final de l'obra, ella es queda de mestressa i senyora de tota la casa, fa podar tots els arbres del jardí, i ell comença a tirar-se, dic jo, bueno, a veure i al joc. I precisament al final ell, la casa, o sigui, queda en mans de creditors, perquè, o sigui, també...
També una cosa molt actual,
també,
eh?
Sí. Representa que... Bé, ell representa que ha passat després d'això, segons en Brian Friel, perquè tot això, doncs, ell ha passat 10 anys de la seva vida. Bé, llavors, si us en recordeu, la Natasha ja apuntava que tenia de mano el Protopopov, que era com l'alcalde o com el que mana, no sé, tal, no? I en aquí, doncs, ella l'abandona i s'ha anat amb el Protopopov. I els fills, doncs, bueno, clar, tampoc ho puc explicar tot, no?, però vull dir-te que ell realment ha passat, doncs, tota una època molt dolenta, representa 10 anys després d'aquesta separació i de tot d'això, i es continua dedicant al violí i a donar classes i al violí. I llavors, però ell, en certa manera, sí que fa, té un canvi com a positiu, com a intentar positivitzar, per dir d'una manera, en la vida. I ho fa d'una manera també que en el seu caràcter l'impregnen una mica d'un tipus d'humor, doncs, aquesta mena de màscara o de curassa que ens posem, no?, de que tot t'ho prens a broma i que, saps?, intentar com treure... i que la processó va per dins.
Exactament, jo estava pensant just en això, la processó va per dins.
I llavors és un personatge que en principi, saps, és molt, 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 molt alegre i molt tirat endavant i molt de la broma i molt tal i qual, tal com el pinta aquí el Brian Friel, no? Però després, doncs, quan surt la veritat, doncs surt la veritat, no? I en certa manera, doncs, és una mica el dibuix que li han donat.
Molt bé, Fina, recordem-ho per tothom, a la Casa de Cultura, el divendres a les 9 de la nit,
a les 9 del vespre,
tindrem ocasió de poder veure aquesta obra del Brian Friel, After Play, i amb dos actors, una actriu i un actor, dels importants del nostre teatre.
Gràcies.
gent que porta molt temps fent coses i gent que jo penso personalment que hauria d'estar molt més a la sala dels escenaris veient per la feina que fan i com la fan. Aquesta és la veritat.
Gràcies.
T'agraeixo molt la teva presència, encara que sigui via telefònica.
Sí.
I el dissabte, el divendres, perdona, el divendres ens veurem.
Molt bé.
Doncs jo moltes encantada. Gràcies. Moltes gràcies, filla.
Gràcies a tots.
Entenc, Eduard, jo entenc que l'obra que estàvem parlant ara mateix, amb la Afterplay, amb la Fina Rius, entenc que l'has vista, aquesta obra, abans?
És una obra que no l'he vist.
No l'has vista? És que a vegades quan parles dic, jo no sé si aquest home l'ha vist.
No l'he vist, el que passa que jo conec molt a fons l'obra de Chekhov, i conec, per tant, molt els personatges de Chekhov. I el Brian Field, pel que jo hi havia llegit i pel que ens ha explicat a la Fina, sí, el que està fent és quasi fent com una continuïtat, és a dir, que ell, sense perdre l'estil, diguem-ne, de sí, Chekhov, el que fa és recuperar aquests personatges i dir, aquest personatge, al cap de 10 anys, on està i què fa i com és, no? Una mica aquesta seria la idea. I, per tant, jo penso que és una obra que segur que té un interès gran per a qualsevol aficionat al teatre.
I tant que el té, i a més té una cosa, això que les obres de petit format, a Casa de Cultura, més a prop que pots estar, jo trobo que és fantàstic, i és on es pot, diguem, gaudir més del detall.
I he vist a la Casa de Cultura o a petits teatres, doncs això, la pell de l'actriu o de l'actor, i si està suant, està suant, i si li cau un moc, li cau un moc.
I es veu,
així de senzill. Així de senzill i així d'important, eh? Els dos aspectes són a considerar.
Anem a altres temes?
Anem a altres temes.
I em poses sí primer ministre i vaja, escolta, mira, potser em veuràs meva, que és molt jove, però me'n recordo bastant bé de ser primer ministre.
Ets molt jove, però
no tant, hagut, no tant.
Però hi ha hagut reposicions.
Ah, per això.
Aquesta és una sèrie que va tenir molt èxit i que la segueix tenint i que respon a aquella acció que va fer TV3 en el seu moment de posar moltes sèries angleses, perquè d'alguna manera diuen, jo tampoc estaria massa segur, però diuen que té més a veure l'humor anglès amb l'humor català que no pas amb l'humor que es fa a la resta de la península ibèrica. Clar, a veure, hem posat aquesta sintonia perquè aquest diumenge al sí, Teatre Auditori tenim precisament Sí, primer ministre, que és una obra, és portar el teatre una mica, intentar portar el teatre una mica la història que ens passava a la sèrie per part dels propis guionistes, l'Anthony Jay i el Jonathan Lynn. I per poder parlar d'això, i no només per parlar d'això, perquè podíem i hem de parlar de moltes altres coses, tenim amb nosaltres a la Marta Angelat. Marta, bon dia. Marta? Em sembla que no la tenim.
La Marta, Marta, ens escoltes? Sembla que no ens escolta, sembla que ara mateix no podem parlar amb ella.
Que no ho sentim un soroll de fons.
Sí.
Deu ser que ve amb avió des de Londres.
Segurament, deu venir directament
del Palau de Westminster. I deu estar parlant amb el primer ministre, probablement.
Exacte. Vaja, una obra, ser primer ministre, basada en aquella sèrie mitiquíssima.
A veure, ara sí que la tenim aquí. Marta Angelat, bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu, ja, és que estava al carrer i hi ha molts camions i molta cosa. Ara ja estic al cotxe i ja puc parlar tranquil·lament.
Sentia com si vinguessis amb avió, vull dir que deu venir de Londres.
No, doncs ells s'han colgat, S'han colgat amb la rivetallada que està... Bueno, inexplicable.
No cal que ens expliquis que coneixem la
Rambla. No ho sabeu, no?
La Rambla Ribatallada. Escolta, Marta, estàvem parlant d'aquesta funció del diumenge en el Teatre Auditori, el CIP Primer Ministre, sí, on tu tens un paper, i jo, personalment, clar, volia parlar d'això, però volia parlar de més coses, i suposo que tindrem ocasió de fer-ho, encara que sigui via telefònica.
I tant.
A veure, el teu paper a CIP Primer Ministre, quin és?
A veure, el meu paper, jo faig com una, el que se'n diu una col·laboració, no? És un, tinc una escena, faig de directora de la BBC, i és un, ja et dic, és una pinzellada. Però, bueno, això no treu, doncs, que és la funció de la que surto, vull dir que jo no hi tinc molta participació, però és una funció, doncs, que ens ha funcionat molt bé, a la gira acabem a Sant Cugat, és l'últim bolo que tenim de moment de tota la gira que hem fet, i a tot arreu hem omplert i la gent surt molt satisfeta.
Bueno, vaig parlar també quan va estar aquí en Joan Pera, que en aquest, sí, cas seria el protagonista principal, no?
Sí, clar, el Joan Pera, doncs, és el primer ministre, i després hi ha el Carles Canut, la Victòria Pagès i el Darnís Baldut i el Ferran Renyer.
Que feu un equip.
El Ferran també fa un paper també episòdic, molt, molt curtet. Els altres quatre són els que porten més tota la trama, però en teatre tots els papers, tots s'han de fer, no? Vull dir que tot el teatre és una cosa col·lectiva i tots els papers són importants, diguéssim.
Això és així. Jo volia parlar de totes maneres amb tu, sobretot perquè la carrera de Marta Angelat és una carrera ja que comença a ser llarga. Llarga del temps. I densa, llarga del temps i densa des del punt de vista dels espectacles que has arribat a fer. I m'agradaria, perquè tu, si no recordo malament, devies començar que ets, tenies 19 anys i 18 anys.
No, jo vaig començar en realitat quan era petita. Jo vaig fer la meva primera incursió al món artístic, va ser als 7 anys, que vaig fer una pel·lícula que es deia Ciega Verde, que quan es va, sí, després, sí, es va doblar al català, que va ser la primera que es va doblar al català i es va dir Bernadú, del Rafael Gil, i jo feia una nena que sortia el primer quart d'hora de pel·lícula.
Això devia ser...
I als 9 anys ja vaig començar a doblar. O sigui que vaig començar de petita. Als 19 va ser quan vaig començar el que podríem dir a fer teatre. Vaig entrar al Teatre Nacional, la seu a Barcelona, que aleshores hi havia que es feia el Teatre Molatín, i aleshores va ser quan vaig començar a fer teatre i simultàniament televisió. Però jo ja havia començat això que et dic, als 7 anys.
I jo devies començar una mica influïda pel teu pare, Josep Maria Angelat.
No t'ho pensis. Va ser arreu d'una amiga, la Elsa Fàbregas, sí, gran dobladora, que era molt amiga de casa, i va ser a través d'ella que ella coneixia el Rafael Gil i va ser ella la que va forçar una mica el meu pare, que el meu pare no volia. El meu pare deia que els nens havien de jugar i estudiar i que quan fos gran ja faria el que volgués.
El que hauria de fer.
El doblatge me'l va deixar fer perquè el doblatge aleshores era una cosa molt familiar. Només hi havia un parell d'estudis a Barcelona i era una cosa, doncs, que de tant en tant tenia una... em cridaven per fer aquesta feina. Però vull dir que ell no va voler que fes res més.
És que clar, dir doblatge amb tu és extraordinari, perquè jo no sabria escollir la quantitat i quantitat d'actrius que has doblat, però és curiós perquè hi ha una sèrie d'actrius que per mi lliguen molt amb tu, no? No sé, jo diria la Cher, no?
Sí.
La Sally Field, per exemple. La Sally Field.
La Sally Field l'he doblat poc, però l'he doblat poc, la Sally Field. Jo la que recordo ara haver-la doblat és a la senyora Doubtfire.
I l'Angèlica Houston.
Però no l'he doblat gaire vegades, a la Sally Field.
L'Angèlica Houston, per exemple.
Sí, aquesta moltíssima.
No cal dir...
I la Thompson, també.
I no cal dir l'Emma Thompson, potser la que més.
La Emma Thompson molt, també a la Gina Davis.
La Barbara Hershey.
Sí, també. Últimament, bueno, de més jove havia doblat a la Natasha Kinski.
Natasha Kinski, inclús vas fer aquella carri inicial amb la Sissy Spacek. Dic, aquella carri inicial amb la Sissy Spacek.
Aquella carri, exacte, sí, molt bé. I que, a la Sissy Spacek, que també la vaig doblar a Missing, i amb alguna altra...
I una gran actriu que a mi m'agrada molt, que és l'Ellen Barkin.
L'Ellen Barkin, també. Sí,
no pararíem, no pararíem, Marta, eh? No pararíem de dir noms, de noms i noms i noms.
El doblatge ha sigut una feina que jo no mai a tapes he doblat més o menys, però mai he abandonat i he tingut temporades doncs, que he doblat molt, que he doblat molt, sí.
De totes maneres, jo volia comentar amb tu molt la teva faceta de directora.
Molt bé,
perquè,
molt.
Perquè en un moment determinat doncs tu vas decidir posar-te a l'altra banda, diguéssim, sí. que no és exactament l'altra banda, perquè continua sent l'escenari, perquè en definitiva el que facis i puguis fer tu surt a l'escenari. I jo recordo una extraordinària obra que vaig veure al Teatre La Unió, que és Unes veus de Joe Penhall. Va ser la primera que vas dirigir?
No, era la segona. El primer havia dirigit Tate a la Sala de Montanet, que era una obra americana de tres personatges joves, i allà va ser on em vaig estrenar, diguéssim. I després ja va venir Unes veus, sí. Home, Unes veus va ser una cosa bastant especial, d'aquelles que es produeixen una vegada, de tant en tant. Vull dir que no sempre... Hi havia una energia col·lectiva molt forta per part de tothom. Tothom estava molt, li agradava molt el projecte, li agradava molt la funció, i vam treballar doncs molt a gust i molt intensament. El text era un text molt bo, doncs que parlava de temes crus, però que tothom podia reconèixer, no? Tingués la problemàtica o no la tingués. I sí, va ser una... Encara en parlem, quan ens trobem els Unes veus, encara en parlem, perquè per tots va ser una cosa molt especial, aquell muntatge.
A mi vas coincidir, no sé si va ser coincidència, amb en Carles Sales, en què havies estat fent l'estació d'enllaç,
exacte,
la televisió.
Sí, sí.
Si havies fet televisió, l'estació d'enllaç, que potser va ser un de les que vas estar més temps fent televisió, i en Carles Sales aquí tenia un paper fora del cul.
Sí, ell feia de cap d'estació i jo feia la seva dona. Sí, això va durar, van fer 4 anys, això.
Sí, sí, sí.
Després
recordo molt el Londres Paret Marina T5, del Simon Stephens, que també va ser una obra de dos personatges amb una qualitat extraordinària, també potser amb la mateixa línia de duresa, d'aprofundiments de sentiments, no?
Sí, ara és una cosa que a mi m'agrada, perquè a mi m'agraden molt els actors i els personatges, no? I m'agrada molt les obres que permeten anar a fons a descobrir doncs les relacions entre personatges, la problemàtica del personatge, i aquesta obra doncs també ho permetia. Era un text, és un autor que aquí no s'ha fet, és l'única cosa que s'ha fet d'ell, i era un text molt bastant frapant, no? Et deixava bastant...
I últimament, l'última que vam veure va ser aquí al Coc, va posar-ho en anglès subtitulat Polla, perquè clar, potser la cosa era millor posar-ho.
Bueno, ens va semblar que millor posar el títol en anglès, perquè era com, no sé...
Però després ho posava després entre parèntesis, vull dir que la gent ho tenia claríssim. Que també era una obra de pocs personatges, però d'una profunditat extrema.
Que aparentment era una comèdia i els diàlegs doncs eren, podrien semblar superficials, però jo crec que no ho eren, o sigui que hi havia una problemàtica de fons bastant important, diguéssim, i allà em va permetre fer un altre registre, però també treballant, allà vam treballar molt el que són els actors, perquè a més era una obra que no hi havia ni escenografia pràcticament, ni objectes, ni res, vull dir que l'actor estava sol en escena i tot depenia d'ell, no? I va ser una feina molt interessant, la veritat.
Molt bé, Marta, doncs t'agraïm molt la presència, encara que sigui via telefònica, Rambla Ribatallada.
Jo lamento no haver pogut arribar a temps, però és que, ja dic, m'he ligat i m'he equivocat, però, en fi...
Bueno, però espero que tinguem ocasió.
Igual, jo vinc encantada, eh?
Tinguem ocasió de fer-ho un altre dia amb més temps. D'acord?
Molt bé, Eduard.
Molt bé, Marta, gràcies per tot.
Vinga, moltes gràcies, eh? Adéu. Una abraçada molt forta.
Adéu, bon dia, adéu.
Quina trajectòria la de la Marta Angelat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I encara han parat els espots de publicitat que fa, que la sents amb un cotxe com amb unes compreses. Bueno, ara sentim una música de fons.
Un bon canvi de registre.
Un canvi de registre total, però és que el divendres, precisament el mateix dia que fan After Play, cosa que aquesta ciutat ja comença a haver-hi dobletes importants...
Ja està bé que puguem escollir.
No, és veritat, és així. Jo amb això estic convençut. Està dient molt aquesta sinfònica de Sant Cugat, que ens fa una programació, un programa que diu El món de l'òpera. Sí. I El món de l'òpera, doncs, el que fa doncs, són fragments d'òpera, evidentment. Clar. Ara estem sentint doncs, Wagner i estem sentint precisament doncs, això, un fragment d'òpera, en aquest cas... de Tannhäuser, l'obertura. Però tenim algú que ens podrà parlar també d'aquest concert i ens ho podrà parlar també via telefònica. Espero que sigui així. Júlia, bon dia.
Eduard, què tal?
Molt bé, Júlia Ferrés Llongueres, la tenim aquí, perquè la Júlia no forma part de l'orquestra, no toca un instrument a l'orquestra, però en canvi pot ser una de les grans al·licients d'aquest concert. Perquè què ens faràs, Júlia, en el concert del món de l'òpera?
Doncs bé, jo en aquest cas, en aquesta ocasió, col·laboro amb l'orquestra, la qual cosa és un gran honor, i jo hi participo interpretant tres àries d'òpera.
Què dius ara?
Sí.
Ah, jo em pensava que sorties només amb l'ària de la lluna de Rusalka.
No, a part d'aquesta... també interpretaré l'ària de la Musetta de Puccini,
home,
de la Bohème.
Esclar.
Exacte. I després la segona ària final de la Traviata de Verdi.
Fantàstic. Sí, escolti'm, els senyors que, i senyores que ens estan escoltant, que tinguin en compte, molt en compte, que el concert de l'Orquestra de Sant Cugat ja té un al·licient, però és que ara té doble al·licient. No hi ha dubte. Aquesta col·laboració que has fet amb l'orquestra, si no m'equivoco, és la tercera o quarta que ja fas amb l'orquestra.
A veure, si no recordo malament, crec que és la tercera.
La tercera,
sí.
I suposo que amb moltes ganes de fer-ho.
Oh, i tant, amb moltíssimes ganes, perquè a part del repertori que ells puguin fer, del programa que interpreten, també les tres àries que jo faig, la veritat, tenia moltes ganes de poder-les cantar, de cantar-les a Sant Cugat, de cantar-les amb orquestra, i la veritat és que és un luxe.
Bé, jo penso que el luxe és que tinguem a tu actuant amb orquestra, i jo el que ja pronostico a partir d'aquest moment és que serà un èxit.
Jo crec que sí.
I per tant, Júlia Ferrés Llongueres, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Que és aquesta cosa tan dolenta que té la ràdio, que el temps sempre ens persegueix,
exacte,
ens diu que ho hem de deixar.
Cap problema, Eduard.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Júlia. I èxits. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu. Bon dia.
Déu-n'hi-do, Eduard, eh? Avui hem tingut una nòmina d'aquestes de luxe, eh? Que més algú ja voldria tenir.
Jo penso que sí,
Hora de programa.
Ens queda dues coses sí, per dir.
Sí, no ens oblidem pas.
Vinga.
No ens oblidem pas. Mira, per una banda, ens ho demanava la Dolors Vilarassau l'altre dia aquí al programa, ens en parlàvem ahir a Filatre, quan vam sortir em va dir, escolta, no et deixis de dir una cosa molt important sobre Pedra i Sang, i és que fins al 7 de desembre inclòs aquell dia, es fa una promoció d'entrades de pedra i sang a 12 euros, el preu real són 15, per tant, 3 euros que ens estalviem.
Un 20%!
Que està molt bé, més amb els temps que corren, que cada euro compta. Per aconseguir aquest descompte, què hem de fer? Anar a buscar fins al dia 7 de desembre les entrades a la Casa de Cultura, presencials, i pagar-les en efectiu. Mai per reserva, si no, aquest descompte no es fa efectiu.
Exactament. L'altra cosa que hem de dir avui és que hi ha una segona lectura dramatitzada d'en Juan Tenorio, que es fa al Centre Popular Andaluz el dissabte, aquest proper dissabte, a les 6 de la tarda. O sigui que ja ho sabeu, tenim un cap de setmana farcit.
I tant.
Per escollir i de tot tipus. I encara segur que ens deixem alguna cosa.
Seguríssim. Eduard, com sempre, moltíssimes gràcies. I dimecres que ve, molt més. I és complicat de dir, però sempre és millor i millor i millor i millor. Quines coses, eh? Sí, home.
La setmana que ve ja podem avançar una cosa, eh? Parlarem de pedra i sang.
Ostres, doncs mira, apuntat, pedra i sang, dimecres de la setmana que ve. Eduard, moltíssimes
gràcies. Entre altres coses.
Home, clar, com sempre. Gràcies.